conformitat amb el que estableix l'article 3 de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
Senyores i senyors, què tal com estan? Bon dia, benvinguts, ben trobats a la sintonia d'Espai Vital. Teresa Diviu, per deferència, a la primera que saludo. Teresa, què tal?
Bon dia a tothom.
Bon dia i bona hora. Que per
l'últim, que bona calor.
L'últim plat del programa anterior,
sí,
li va agradar a moltíssima gent.
Ah, sí?
I t'ho dic jo.
Un però jo no sé el que era, ja.
Un cuiner de renombrat nom,
sí,
em va dir que li encantava la recepta aquesta. Jo no sé d'on l'has estret, però li encantava. El Xiquitín, que per fi torna a la ràdio, bo, només per avui, Només per avui, Freddy, no et deixarem molt més. Alfredo Ángel Cano Toledo, de todos los santos para todos nosotros, buenos días.
Buenos días.
Molt bé, l'Alfredo, que avui no ens ve a portar notícies, tot i que alguna té i que vol llegir, ja veurem el que farem. I el Jordi Puy, el control tècnic, i un servidor, Xavi Casas, amb quasi bé 60 minuts. Em sembla que encara no arribem.
Estàs escoltant Espai Vital.
El dia 24 d'aquest mes de maig es celebra el dia de l'epilèpsia. I vostès diran, què és l'epilèpsia? Pues ara els hi explicarem amb un reportatge que els hi passarem i parlarem amb l'Alfredo Ángel Cano Toledo de Todos los Santos, de Virgen María, de lo que sea, para que nos explique un poco más y qué tipo de epilepsia lleva ell. Ell porta, té epilèpsia, és una epilèpsia concreta, que és epilèpsia juvenil con mioclonias recibidamente no sé què.
No, t'ha equivocat ja, secundàriamente, ¿no? Generalizadas.
Sí, és que eres difícil hasta para tu enfermedad, Freddy.
I que lo digas.
Molt bé, anem a escoltar el reportatge que ens diu què és i com coneixem si és una epilepsia o una crisis nerviosa. Escoltem-lo.
Debemos diferenciar lo que es una crisis, fenómeno de aparición brusca, una crisis epiléptica, crisis que tiene su origen en el cerebro, y una epilepsia, que es la repetición de las crisis epilépticas que se produce por el aumento de la actividad eléctrica de las neuronas en alguna zona del cerebro. Dependiendo de la extensión y de la zona del cerebro que se afecte, la expresión clínica de la enfermedad será distinta. La clínica más llamativa se produce cuando se activa la zona motora y la persona afectada sufre una serie de movimientos corporales incontrolados, de forma repetitiva, denominados convulsiones. No en todas las crisis o ataques epilépticos se pierde la conciencia ni se tienen movimientos. Una crisis epiléptica puede consistir simplemente en desconectarse transitoriamente del medio o realizar actos repetidos sin finalidad, como abrocharse o desabrocharse botones, movimientos de masticación, etc. La epilepsia puede aparecer a cualquier edad, desde la primera infancia hasta la senectud, aunque suele ser más frecuente en los dos extremos de la vida. Como ya hemos señalado, la epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que se caracteriza por la presencia de crisis recurrentes de cualquier tipo. Una crisis epiléptica es la aparición repentina de síntomas y manifestaciones clínicas producidas por descargas bruscas, anormales, repentinas de actividad eléctrica cerebral, que en la mayoría de los casos interrumpen las funciones cerebrales normales. Las crisis epilépticas pueden surgir en diversas regiones del cerebro y pueden provocar actividad motora anómala, alteraciones sensoriales, cambios del estado del ánimo y pérdida de consciencia. Los ataques o crisis focales son los más comunes, en los cuales participa solamente una población local de células neuronales. La persona puede no perder el conocimiento, pero puede experimentar otros síntomas, como confusión, sacudidas y sucesos mentales extraños como alucinaciones. Durante un ataque generalizado, se perturba todo el cerebro de forma difusa, lo que provoca la aparición de síntomas más importantes y a veces de mayor duración. Normalmente las crisis generalizadas se acompañan de una pérdida de conocimiento que tiene una duración muy variable, entre unos segundos y varias horas en los casos de estados de mal epilépticos. En función del agente que origina las crisis epilépticas, clasificamos las epilepsias en dos grandes grupos. Las primarias, en las que en su origen suelen encontrarse trastornos importantes de base genética y donde no se detecta ningún daño en la estructura del cerebro. En este grupo, las alteraciones que inducen la descarga eléctrica cerebral se encuentran en una alteración de la membrana de la neurona con cambios que corresponden a procesos moleculares a nivel de canales de calcio, cloro, aminoácidos y o GABA. El grupo de las epilepsias secundarias corresponden a los procesos en los que un daño cerebral previo es el causante de la crisis epiléptica. La epilepsia es un trastorno con muchas causas posibles. Cualquier cosa que impida o distorsione el patrón de actividad neuronal normal puede conducir a la aparición de una crisis epiléptica. Entre los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer epilepsia se encuentran la predisposición genética y la existencia de una lesión cerebral. Cuando existe una predisposición o se tiene la enfermedad, hay muchos factores que pueden desencadenar la crisis, tales como el exceso de alcohol, las drogas, la falta de sueño, etc. Los métodos esenciales para un correcto diagnóstico de la epilepsia son la realización de una historia clínica completa y detallada, la realización de un electroencefalograma, el EEG, recoge la actividad eléctrica cerebral de cada individuo, y los medios de diagnóstico por la imagen. El principal es la resonancia magnética, que van a recoger los posibles cambios estructurales que den origen a las crisis epilépticas, tumores, malformaciones, hemorragias, etc. Los síntomas dependerán del tipo de crisis con que se presenten y de la zona del cerebro afectada. Hay dos tipos de crisis epilépticas. Crisis parciales. Son aquellas en las que la actividad epiléptica comienza en una zona determinada del cerebro. Las características de la crisis dependerán, por tanto, de la zona cerebral donde se origine. Crisis generalizadas. Son aquellas en las que la actividad eléctrica epileptiforme se manifiesta en todo el cerebro. Habitualmente se manifiesta con movimientos bruscos de todo el cuerpo. Si la actividad epileptiforme comienza en todo el cerebro, se denominan primariamente generalizada. Si se originan a partir de una crisis parcial, se denomina secundariamente generalizada. Un diagnóstico cuidadoso y exacto del tipo de epilepsia que padece el enfermo es fundamental para encontrar un tratamiento efectivo. Hay muchas formas diferentes de tratar la epilepsia. Los tratamientos actuales, fármacos antiepilépticos, cirugía de la epilepsia, etc., pueden controlar los ataques al menos durante cierto tiempo en aproximadamente un 80% de los pacientes con epilepsia. Sin embargo, el 20% restante de los pacientes epilépticos tienen ataques que no se pueden tratar adecuadamente con los medios disponibles actualmente. Por ello, se están investigando nuevos tratamientos y fármacos con distintos mecanismos de actuación.
Muy bien, pues está clar, ¿no? Quina diferència hi ha entre epilèpsia i una crisi nerviosa exacerbada? Molt bé, ens ha quedat clar, però quin tipus d'epilèpsia hi ha? Aquí en tenim un cas. És l'Alfredo Ángel Cano, ell pateix epilèpsia juvenil amb mioclònies...
Secundàriament generalitzades.
Ah, què és això, Freddy?
Epilèpsia juvenil se li tracta, es diu així perquè comença des dels 13 anys fins als 18, més o menys, que és l'època juvenil de l'adolescència. Llavors tens aquest nom perquè quan jo reeix l'epilèpsia. En el meu cas, és per herència, saps? Hi ha diferents casos que pot sortir provocat per un accident o per alguna cosa. La meva no, la meva part prové, tinc un familiar que té epilèpsia i jo l'he heredat.
Ah, és a dir, tens epilèpsia genètica.
Genètica, efectivament.
Uh-huh.
Llavors, a mi em va, el primer atac epilèptic,
sí,
em va sorgir, el vaig tindre amb uns 13 anys a l'institut. Per això el diagnòstic, epilèpsia juvenil.
Uh-huh.
El que passa que no sabia jo pas que portava un regal a sobre.
Què dius ara?
Aquesta epilèpsia. Sí, que és el que diu les mioclònies.
Mioclònies, què són les mioclònies?
Són atacs epilèptics en les extremitats.
Uh-huh.
Braços i cames.
És a dir, l'epilèpsia, en el teu cas, no és que et caiguis a terra, comencis a tremolar, et caigui la bava per
sí,
la boca i tot.
Sí, aquest és l'atac epilèptic normal i corrent,
uh-huh,
que et donen. Mm. Però, a part, jo tinc... a veure, vosaltres sapigueu quan una persona dorm i dona una patada a l'aire...
convulsions.
Convulsions.
Sí.
Doncs a mi això em passa despert. Uh-huh. I això no... s'intenta controlar amb medicació, però és molt difícil. Si estàs una miqueta nerviós o varia una miqueta el temps o per alguna cosa que tu no pots controlar,
mm-hmm,
pots, depèn de la força, et pot vindre al braç o pot vindre a la cama, i si et ve a la cama i et ve amb molta força, pots caure al terra o dones un cop a l'aire amb el braç, i tot això és molt difícil de controlar, i és ara mateix el meu neuròleg està intentant controlar el màxim possible les mioclònies amb la medicació que jo estic prenent.
Els efectes d'una enfermedad que encara no es coneixen bé del tot, quina és la seva curació, perquè curació de l'epilèpsia n'hi ha.
Si te la troben infantil,
sí,
diuen que sí, que se pot curar ràpidament i en 5 anys ho tens.
Uh-huh.
O sigui, et n'edó. La meva he llegit pel meu compte, per internet, algun llibre que altre, que tenim per llarga estona. Diuen que hi ha gent que s'ha curat quan ha agafat la meva malaltia, el tipus d'epilèpsia, ha tardat més de 15 anys en curar-se, o encara s'estan curant. Mm. En el meu cas, jo porto 15 anys, encara no estic curat, i crec que encara queda molt de temps per prendre medicació, i crec que jo em medicaré per tota la vida.
Freddy, t'animem a que segueixis lluitant per una malaltia que no se't veu, eh? A veure, si et quedes més tranquil, no se't veu a la cara?
No, és el que la gent diu.
Estàs escoltant Espai Vital.
Ara fa aproximadament 2 anys parlàvem amb una expedició de persones amb discapacitat. Entre ells hi havia el Xavier Balbuena, que és un dels discapacitats. De què? Doncs, si recordeu, de l'expedició Polo Sur Sin Límites. Va ser un projecte. Ara ja és un fet. Ja han coronat el Pol Sud, han pogut arribar fins al Pol Sur. No tots aquells que volien ja han pogut anar, i de fet s'ha tret un llibre sobre aquesta fita. Volem parlar amb un dels que ha arribat a Pol Sur i volem conèixer quina és la història del Pol Sur sense límits. Ell es diu Xavier Balbuena, ell té una discapacitat, li falta una de les extremitats inferiors, si més no, el van operar, i amb una pròtesi de cama ha pogut coronar el Pol Sud, i d'aquí l'expedició de Pol Sud sense límits. Parlem amb el Xavier Balbuena. Hola, què tal, Xavier?
Hola, què tal?
L'heu coronat. heu fet el cim, per entendre'ns. Sí, no és un cim, no és un cim, però...
Diuen que el Pol Sud és com un Everest pla, no? En el sentit de que allà el repte no és pujar, sinó desplaçar-te horitzontalment.
Arribar, quants quilòmetres heu hagut de desplaçar-vos horitzontalment?
Doncs el nostre objectiu era fer els dos últims graus de latitud, que eren aproximadament els 250 últims quilòmetres que separen fins a arribar al Pol Sud, no? Al final no vam poder fer aquest trajecte sencer perquè realment arribar a l'Antàrtida te n'adones que és realment complicat i depèn molt de la meteorologia, el que l'avioneta pugui volar o no. Llavors els dies van anar passant, al final vam haver de reduir una miqueta, fer l'últim grau i mig de latitud, tot el que va quedar en uns 200 quilòmetres.
Explica'm una mica, Xavier, quin era el projecte i com s'ha portat a terme.
Doncs el projecte era tan fàcil d'entendre com, bueno, la primera expedició de la història, no catalana, no espanyola, sinó mundial, en el que tot un seguit de persones amb diferents discapacitats, doncs convenientment assessorats per experts en les diferents disciplines, doncs ens proposàvem arribar al Pol Sud, no? I, bueno, aquesta és la història, és fàcil d'explicar, no? No tan fàcil d'aconseguir, perquè aconseguir el recolzament, sobretot econòmic, doncs de diverses entitats, entre les quals, doncs, principalment al final l'obra social La Caixa, doncs va ser certament molt difícil, no? Una cosa és l'expedició sobre el terreny i una altra cosa és l'expedició dels despatxos.
I tan difícil és arribar al Pol Sud sense un duro, com també és difícil aconseguir aquest duro. I una de les persones molt importants per l'expedició em sembla que era la Montse, no?
Correcte, la Montse García va ser la nostra directora de l'expedició i, bueno, va fer una feina de desgast enorme per tal d'aconseguir que no faltés res i que nosaltres ens poguéssim concentrar en el que tocava, no? Que era, d'alguna manera, anar entrenant, anar preparant-nos.
Quina quantitat de calés, de quina quantitat parlem d'aquesta expedició?
Jo crec que no hi ha expedició més cara que viatjar a l'Antàrtida, però realment quan arribes allà te n'adones de per què. És que està extremadament lluny de tot, no? Així com una expedició, per exemple, al Pol Nord, és molt més barata, perquè tens les illes Svalbard, que d'alguna manera estan habitades, tu tens vols cap allà, i que estan relativament properes al Pol Nord, no? En canvi, al Pol Sud has de viatjar a l'Antàrtida, que és que no hi ha manera. Hi ha només una empresa que operi realment aquest tipus de viatges, i tu compta que per persona aconseguir la logística necessària com per plantar-te al Pol Sud, estem parlant d'uns 50.000 euros per persona.
Déu meu. Home, doncs sí, és caret. Què vols que et digui, és caret? Jo millor me n'aniré a les platges del Carib abans d'anar-me'n cap al Pol Sud, no?
No, o per exemple, sí que a nivell turístic, també car, però no arriba a aquests extrems, és recórrer la costa antàrtica, no? En aquest sentit sí que m'agradaria aclarir que quan dius que has anat al Pol Sud, la gent ho imagina com a foques, pingüins, icebergs... No té res a veure amb tot això. L'ecosistema que estic descrivint és la costa antàrtica, meravellosa, no? I és on es troben, doncs, el 99% de les bases científiques. Nosaltres no anàvem a l'Antàrtida, a la costa antàrtida, sinó a l'Antàrtida interior. I què hi ha en l'Antàrtida interior? Doncs absolutament res. És un desert completament gelat i pla, completament blanc, en el que no hi ha ni cap ocell, ni cap mamífer, res. Potser microorganismes que habiten en el gel, però vida macroscòpica, a part de nosaltres, res.
Res, senzillament gel, gel, gel i més gel. Sí. Explica'm una mica com va anar la marxa, és a dir, veu arribar directament al Pol Sud? No.
No.
Veu començar en un altre país, d'allà us veu desplaçar. Explica'm una mica el recorregut.
Certament és difícil arribar a l'Antàrtida i al final se't fa pesadíssim, no? Perquè primer, bueno, un vol regular que viatges a Xile, que és una de les portes d'entrada, nosaltres concretament vam anar a Santiago de Xile, i després baixes aquí cap a una de les localitats més meridionals del planeta, que és Punta Arenas, en l'extrem més sud de Sud-amèrica, i llavors allà esperar les condicions que siguin de bon temps per creuar l'estret de Drake, creuar, diguem-ne, ja el que seria creuar l'oceà Antàrtic per plantar-te en l'Antàrtida, no? Concretament en una mena de campament que es diu Patriot Hills, en el qual aventurers de tot pelatge, de tota nacionalitat, jo diria una vintena, estan allà esperant, doncs, alguns per pujar al Monte Vinson, etc. No? És un campament molt curiós. Des d'aquest campament nosaltres pràcticament vam passar molt poquetes horetes perquè de seguida una avioneta, aquesta sí que ja es va endinsar enmig de l'Antàrtida i ens va deixar en el punt de partida de la nostra expedició.
Que era 89 graus...
Sí, al final, bueno, 88 i algo graus de latitud sud.
Doncs molt bé, espectadors, vostès que ens escolten ara mateix, si senzill no és anar a apuntar a... Quin era? Playa Arena,
Punta Arenas,
no? Punta Arenas. Impossible, jo prefereixo dir-ho així, impossible és arribar al Pol Sud amb algun tipus de discapacitat. I en aquest cas veu arribar 3 i no 4 com estava previst, no, Xavier?
Bueno, des del principi estava previst 3, però per una qüestió bàsicament econòmica. O sigui, l'equip va tenir entrades, sortides, no? Al principi eren un grup de 6, d'aquestes 6 persones algunes es van despenjar, no necessàriament, o sigui, en absolut, per manca de capacitat o de voluntat, sinó perquè, a veure, el projecte ha estat molt exigent durant 2 anys, i ha exigit per part nostra una implicació ja no només a nivell d'entrenament, sinó el que et deia, no? A nivell d'anar a entrevistar-se amb possibles patrocinadors... En definitiva, de fer xerrades per aconseguir fons, etc, etc. I llavors, bueno, doncs aquest plan, hi havia gent que, amb tota la seva llibertat, per suposat, no estava, diguem-ne, no tenia interès, no, en això. Per tant, aquest ha estat un grup sempre obert en el que vam tenir baixes i vam tenir altes. Al final, el que sí que vam quedar són 4 persones, de les quals estàvem els 3 que vam arribar, el Jesús Noriega, l'Eric Villalón i jo mateix, Xavi Balbuena, i una quarta persona que ens va acompanyar en tot moment durant els entrenaments, que era la Iria González, que era l'única noia del grup, una gallega que també és amputada, jo sóc amputat femoral, per sobre del genoll, la Iria era una amputada tibial, per sota del genoll. I la Iria era una companyera magnífica, una noia fabulosa i encantadora i amb una voluntat de ferro. El problema per al qual al final vam anar els 3 que vam anar va ser única i exclusivament per una qüestió de ritme. Hi havia, per una banda, el Jesús i l'Eric que tiren molt, els amputats, lògicament, anava una mica més endarrerit respecte d'ells, i la Iria anava una miqueta més endarrerida, però no perquè no pogués, sinó simplement per, bueno, les cames són més curtes, etc. No? I llavors, clar, el problema del ritme a l'Antàrtida és bàsic. És bàsic perquè el que va més ràpid no pot enlentir el seu pas, perquè el ritme és el que et manté viu, és el que genera la calor que compensa la fredor externa, no? Ni tampoc el que va més lent pot accelerar massa el seu pas. Llavors, mentre que el meu ritme una mica més lent es va poder compaginar amb el dels altres, el de la Iria no. I per aquest motiu és per el que al final, doncs, ella no va participar. A veure, la considerem absolutament part de l'equip, signa el llibre que vam escriure amb nosaltres, vull dir, està amb nosaltres al 100%.
I la siqueta persona que no va anar al Pol Sud, però sí va aconseguir el fons de finançament a través del fons de la Caixa, no?
Correcte, que és la Montse. La Caixa, doncs, conjuntament amb moltes altres entitats, l'Ajuntament de Barcelona, també la Bruixa d'Or, etcètera, la Generalitat de Catalunya, doncs, ens va donar el seu recolzament.
Recordem les discapacitats, Xavier. Sí. És a dir, tu ets amputat d'una cama, no sé si la dreta o l'esquerra.
La cama dreta, per sobre del genoll.
Molt bé.
Jo tinc una pròtesi, una doble pròtesi, una pròtesi de genoll i una pròtesi de peu.
La segona persona que també va anar al Pot Sud és el Jesús, em sembla que és amb una discapacitat visual molt bèstia.
No, el Jesús Noriega és el que li falta la mà dreta des de naixement.
I una persona que és cega o pràcticament cega, no?
L'Eric Villalón, que en aquest cas, bueno, és un esportista paralímpic àmpliament guardonat en esports d'hivern, i que ell el que té és un 5% de resta visual. Ell veu taques borroses, no?
Una expedició al Pot Sud, que quants dies veu trigar a creuar el Pot Sud?
A veure, des que vam sortir aquí fins que vam tornar va ser un mes, però com ja t'he dit, era complicat anar-hi i tornar. Llavors, sobre el terreny, el que és nosaltres sols, arrossegant el nostre trineu, la nostra pulca amb tot l'equipatge, vam estar unes 2 setmanes.
Suposo que el fred era un inconvenient molt gran per les persones que porteu algun tipus de pròtesi, no?
Doncs Sí, i sobretot perquè, clar, al no haver-hi precedents, és difícil saber com respondran els materials, no? Per sort, nosaltres ens vam preparar durant dos anys abans, no? De tal manera que amb el meu ortopeda, que és realment el Chicho, que és un artista, doncs vam desenvolupar una... Bueno, ell va desenvolupar, jo la testava, una pròtesi que permetés resistir aquestes temperatures. La que jo porto habitualment és meravellosa, porta un cilindre hidràulic que permet un pas molt natural, però això no ho hagués aguantat ni un dia, perquè ens hagués congelat, no?, aquest oli del cilindre hidràulic. Llavors vam desenvolupar pròtesis extraordinàriament bàsiques, quasi una pota de pal, amb un peu molt rígid, molt sòlid, dels anys 50, o sigui, res a veure amb la tecnologia actual, però que a la vegada era molt fiable. I vam anar provant alguns materials en els congeladors de l'Institut de Ciències del Mar, que ens els deixaven per tal de ficar-nos en el seu interior i experimentar el que era el fred. Experimentar-ho en el nostre cos i també experimentar-ho en els materials. Llavors jo deixava la meva pròtesi que estava en desenvolupament una setmana, arribava la setmana següent, me la posava i veia, a veure, això ha funcionat, algun component ha petat, i així vam anar de mica en mica desenvolupant la pròtesi polar.
Una expedició que és un repte ja aconseguit, i prova del qual teniu un llibre que ja heu tret al mercat, de plataforma editorial, és Polo Sur Sin Límites, en la que s'explica tot això i molt més. I què em refereixo molt més? És que no només l'expedició és aconseguir arribar a un punt concret, sinó haver recollit mostres que a l'Institut de Ciències del Mar us va demanar que féssiu, no?
Exactament. La nostra expedició realment té tants aspectes diferents i evidentment que volia projectar un missatge social, no? A la vegada també era un repte esportiu, però aquest tercer component és clau. Vull dir, vam disposar la possibilitat de fer autèntica ciència. En aquest sentit, bueno, ens sentim particularment orgullosos d'haver poder contribuir, no, a, si més no, a recollir les mostres que després equips de científics de diferents punts d'Espanya doncs analitzaran per tal d'intentar valorar si la petjada humana sobre el planeta inclús ha arribat a aquest continent aparentment verge, no? Per tant, sí que era una feina que ens agafa molt dura, que ens agafava molt seriosament cada dia, d'agafar, d'etiquetar les mostres, procurant seguir els protocols que ens havien indicat de la manera més exacta possible, i doncs, bueno, penso que ho vam fer força bé.
I projecte aconseguit, però hi ha curiositats que s'expliquen al llibre i que jo no sé si desvetllar-les, perquè la gent...
Clar,
o no comprarà.
Hi ha moltes coses.
A veure, s'imaginen vostès al centre del Pol Sud excavar un forat per treure mostres i donar-se compte que el que hi ha és terra? Això és una cosa que ningú se la imagina, no? Al Pol Sud ens imaginem que és gel, gel, gel i més gel, però, Xavier, veu trobar terra, no?
No.
Com que no? Això del llibre, el llibre.
No.
Pol Sur Sin Límites diu, hombre, lo que a mí me sorprendió es encontrar tierra en el Pol Sur.
No, ja, però ja t'entenc, sí, però clar, al radioient li pot semblar confús. A veure, evidentment l'Antàrtida és una immensa placa de gel de 3 quilòmetres de gruix. Per tant, la possible terra quedava a 3 quilòmetres per sota nostra, no?
Sí.
Què passa? D'on ve aquesta frase, que ara l'entenc? Que quan nosaltres vam arribar al Pol Sud, realment, en el vell mig del Pol Sud, que l'Antàrtida, des dels anys 50, els americans, no podien ser uns altres, van muntar ja una base científica increïble. The American Way of Life, però traslladada a l'Antàrtida, no? Llavors, en aquesta base científica, realment, entre moltes altres coses que semblarien tretes d'una pel·lícula de ciència-ficció, doncs una de les coses que tenien era un hivernacle. Plantes que creixien en aquesta base científica, òbviament amb un substrat que s'havia col·locat allà perquè creixessin aquestes mongetes, no recordo exactament què tenien, no? Ara entenc la frase, sí, però evidentment que és una terra portada de fora de l'Antàrtida per tenir aquests cultius.
Si més no, sorprenent, no? Després de tant gel, de cop i volta, trobar-te un lloc amb una mica de terra.
A mi em va agobiar. Sí, sí, de veritat t'ho dic. O sigui, ja des de que vam veure la base científica, que es veu dos dies abans, com que no hi ha res a veure, de seguida es veu, no? Tèrbola ja en la llunyania, doncs ja va ser una mica com la tornada a la civilització, no? Havíem estat dues setmanes viatjant amb una llibertat total com no he tingut mai. A veure, viatjàvem al sud, evidentment, perquè així ho havíem decidit, però, no sé, la sensació de puresa i d'extraordinària llibertat es va perdre en el moment en què vam tornar a la civilització. Evidentment que no era la civilització tal com la entenem, però ja està, ja havia més contacte humà, no? L'expedició, per a mi, va acabar abans d'arribar al Pol Sud.
Simplement per el fet de la capacitat dels discapacitats era una fi molt important, no?
Bueno, era el nostre interès principal, no? O sigui, llançar un missatge social que comuniqués aquesta idea. Vull dir, jo vaig patir la meva amputació arran d'un accident de motocicleta ara fa 10 anys i, clar, m'imagino, estar estirat al llit de l'hospital i per la tele o en una notícia veure que uns discapacitats han arribat al Pol Sud i jo crec que m'hagués donat ànims extraordinaris, no? De fet, a mi mateix em van donar ànims persones que vaig veure que anaven amb la meva amputació, una amputació similar a la meva, i que veia que portava una vida completament normal. Al cap i a la fi, quan tens un accident d'aquest estil, no és que ho vegis tot negre, però és que el que no veus al futur, no saps què serà, no saps res sobre pròtesis, sobre amputacions, per tant, has d'anar descobrint-lo tot, no? El fet d'una imatge potent, ei, un amputat ha arribat a l'Everest o al Pol Sud, doncs t'està dient, tio, que no hi ha límits, és a dir, que tu pots fer el que et doni la gana.
Doncs molt bé, Xavier Balbuena, de veritat, moltes felicitats. M'agradaria que traslladessis les felicitacions a tots els expedicionaris, com a mínim els tres principals que van arribar.
I a tot l'equip, que aquí ha tingut molta importància.
Sí, sí, tot l'equip, tant des del primer que fica una pela fins al que arriba fins al Pol Sud.
Sí.
Xavier Balbuena, gràcies, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons per tercer cop ja aquí a l'Espai Vital.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
I nosaltres animem a tothom que compri el llibre Pol Sud sense límits i aquí trobareu explicat totes i cada una de les coses que els hi passa amb aquesta gent. Tres discapacitats al Pol Sud. Ei.
Si em permet, Xavi?
Sí.
Ara molt recentment ha sortit un altre llibre del qual nosaltres no som autors, d'Editorial Saga, que es diu Vides sin límite. És del periodista Sergio Fernández i el que és un recull de 20 històries de discapacitats fent pràctiques esportives extremes. Un d'aquests 20 capítols és la nostra història. Però és que les 20 són apassionants. Llavors, és un llibre també profundament il·lustrat en el que, doncs, no sé, jo el recomano també moltíssim. Vull dir, és un llibre del qual estic encantat. I en aquest cas, fixa't que jo ni sóc autor ni tinc cap tipus de comissió, però de veritat que em sembla que és un llibre que pot ajudar molt també a les persones.
Repetim el títol.
Sí, es diu Vides sin límite i és de l'editorial Saga.
Pues ja ho sabeu, Vides sin límite és una recomanació que el Xavier Balbuena i jo mateix us faig perquè ho llegiu. Jo encara no l'he llegit, però
molt,
a partir de demà el llegiré. I Polo Sur sin límites.
Aquest d'Editorial Plataforma.
De Plataforma Editorial, que jo ja me l'he llegit i us asseguro que és, bé, és interessant, si més no, la lectura d'aquest llibre. Moltíssimes gràcies, Xavier.
A tu.
I molta força per continuar amb més projectes.
Gràcies.
Això és Espai Vital.
I ara a l'Espai Vital el que volem fer és donar una volteta per conèixer quines són les últimes novetats informatives sanitàries del nostre voltant. Parlem de Ripollet, Cerdanyola, Montcada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. Comencem, com sempre, per Cerdanyola. Allà es troba Xavier Poza.
Hola, Xavi. Membres de l'Associació per a Lactància Materna Mami Mamo es van concentrar davant l'Ajuntament el passat dijous en reivindicació d'espais on poder desenvolupar les seves activitats en les condicions necessàries. El col·lectiu afirma que la sala que se'ls ha cedit al Centre Cívic Venus no compta amb les característiques necessàries. La presidenta de l'associació, Victòria Hermida, manifesta que el col·lectiu va renunciar a la sala on es feien les activitats a l'Ateneu perquè l'Ajuntament va oferir un local al Centre Cívic Venus. Segons Hermida, el local era la sala de gent gran totalment exterior i amb llum, i ara diuen que la sala que cedeix és la d'actes, que no té finestres i en llums que molesten els nadons. La responsable de Mami Mamo indica que la llum artificial perjudica la vista d'uns nadons que estan formant aquesta vista i que necessiten la llum del dia. Per Hermida, després de moltes accions, no tenen un espai digne per desenvolupar les activitats de lactància ni de criança. Mami Mamo va néixer amb l'objectiu de donar suport emocional a les dones durant el procés de l'embaràs, el naixement, el període de lactància i la criança. Per això desenvolupen diferents programes específics. Això és tot des de Cerdanyola Ràdio.
Gràcies, Xavi Poza, des de Cerdanyola Ràdio. Home, és important el tema del període de lactància.
Sí.
Hi ha dones que fins i tot no poden donar de mamar al nen per problemes psíquics que tenen.
Sí.
És molt complicat, és molt complicat.
Ui,
tot això.
Jo ho sabré, però...
Anem a veure si és complicat a Ripollet. Des d'allà ens arriba la crònica de Laia Prats.
Hola, Xavi. Avui des de Ripollet t'expliquem que la Regidoria de Salut Pública i la Policia Local han iniciat aquest mes de maig una campanya de civisme i tinença responsable d'animals de companyia. L'objectiu és vetllar perquè no hi hagi animals perduts o abandonats a la via pública. En aquesta campanya hi col·labora la Societat Protectora d'Animals de Mataró, Fundació d'Aina. La campanya tindrà tres eixos principals. El primer d'ells se centra en la distribució de material informatiu relacionat amb la identificació i cens dels animals de companyia i amb els principals tràmits i gestions relacionades. Aquest es trobarà a totes les oficines municipals, centres veterinaris i botigues d'animals, farmàcies i associacions de veïns. Per una altra banda, els agents de la policia local realitzaran identificacions dels gossos i els seus propietaris a la via pública amb l'objectiu de determinar si l'animal porta el xip i està censat tal i com estableix la Llei de Protecció dels Animals i l'Ordenança Municipal. En cas de no ser així, es donarà un termini de 15 dies perquè el responsable del gos presenti tota la documentació necessària per a censar el seu animal. En cas contrari, s'iniciarà un procediment sancionador que podria implicar multes de fins a 400 euros. Finalment, s'augmentarà la vigilància de la policia local per evitar la presència d'excrements a la via pública, alhora que es reforçaran els serveis de neteja viària. I això és tot. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Laia Prat. Anem cap a Montcada. Allà es troba, com sempre, la Sílvia Díaz.
Hola, salutacions des de Montcada, l'Espai Vital. La Regidoria de Dona i Igualtat de Montcada i Reixac, amb el suport de Salut Pública i Consum, celebra un any més el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, des del pròxim 28 de maig, que és la data oficial de l'efemèride, fins al 4 de juny. La commemoració pretén fer visible la desigualtat entre homes i dones en termes sanitaris, fent públiques les seves demandes i el compromís de les administracions a afavorir-les. La primera activitat del programa, amb el suport del grup de dones de Can Cuyàs, serà un passeig per donar a conèixer l'itinerari de salut del barri, una sortida des del Centre Cívic de 10 del matí a 1 del migdia. Els dies 1 i 2 de juny s'oferiran dues xerrades sobre alimentació saludable al Centre Cívic Can Cuyàs i al Cursal de Can Sant Joan, respectivament, a les 6 de la tarda. També el dia 2, la llevadora Fina Serrat oferirà una conferència sobre sexualitat per dones al Centre Cívic La Ribera a les 3 de la tarda. A més, del 30 de maig al 4 de juny hi haurà panells informatius al Centre Cívic Can Cuyàs sobre les malalties derivades dels trastorns en l'alimentació, sobre com calcular l'índex de massa corporal i com repercuteix el pes sobre la salut. Doncs bé, això és tot. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Sílvia Díaz, Montcada Ràdio. Anem a Barberà, Ràdio Barberà. Allà es troba la Judit González.
Salutacions des de Ràdio Barberà. El passat dia 3 de maig, el jove escriptor Albert Casals va visitar l'Institut de la Romànica de Barberà del Vallès per compartir una estona amb els joves de primer de batxillerat arran d'una petició expressa per part de l'alumnat. Albert Casals és un jove que amb tan sols 20 anys ha viatjat en cadira de rodes per tota Sud-amèrica, Europa, Àfrica, Àsia i properament iniciarà el seu viatge a Nova Zelanda. L'Albert viatja sense diners, només amb la seva motxilla i fent autostop. Casals és també l'autor de dos llibres, El món sobre rodes i Sense fronteres, que ha escrit per explicar tot el que ha viscut en els seus viatges. L'Institut de la Romànica i el jovent, que va poder compartir idees amb el jove escriptor, ha valorat molt positivament aquesta experiència i la filosofia de vida tan ben definida i les idees tan clares que té. La jornada, que va ser molt interessant per tothom, va donar a conèixer que una altra manera de vida és possible. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Judit González. Des de Ràdio Barberà anem cap a Santa Perpètua. Allà es troba Estrella Núñez.
Hola, amics i amigues de l'Espai Vital. L'alcalde de Santa Perpètua, Manuel Ruiz, i el rector de la parròquia de Santa Perpètua, Jesús Corral, han signat un conveni de col·laboració. L'acord té per objecte la cessió de la sala de teatre del centre parroquial a favor de l'Ajuntament, que podrà organitzar un total de 144 activitats durant un període de 12 anys. L'administració local col·laborarà amb 80.000 euros en el projecte d'arranjament de la caixa escènica de l'equipament. El consistori aportarà cada any 20.000 euros entre els exercicis 2011 i 2014. A l'acte de signatura també va assistir la regidora de Cultura, Rosa Rovira, i membres de la Junta Rectora del Centre. L'Ajuntament designarà un tècnic municipal que formarà part de la Junta Rectora del Centre. La Junta es reunirà com a mínim un cop al mes i tindrà, entre d'altres funcions, aprovar la programació d'activitats anuals, ja siguin d'iniciativa municipal, privada o de la pròpia entitat, i fer el seguiment de la programació. Les activitats programades des de l'Ajuntament, segons recull el conveni, seran acordes i respectuoses amb la doctrina, magisteri i moral catòliques. La regidora de Cultura, Rosa Rovira, ha destacat que amb la signatura d'aquest conveni Santa Perpètua i la ciutadania guanyen un espai per fer teatre, música i dansa. Aquesta sala de teatre té accessibilitat per a aquelles persones amb mobilitat reduïda. L'Ajuntament de Santa Perpètua hi podrà programar un total de 144 activitats durant els propers 12 anys. A canvi, el consistori aportarà 80.000 euros als treballs de condicionament de la caixa escènica de l'equipament que s'adaptarà a la normativa actual. Això és tot des de Santa Perpètua. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Estrella Núñez. Celebro que aquella sala sigui totalment accessible. Així haurien de ser totes. Molt bé, per últim ja, Sabadell. Allà es troba Karen Madrid i aquesta és la seva crònica.
Salutacions des de Sabadell. Entitats com la Creu Roja han hagut d'adaptar-se a la crisi econòmica. Els ciutadans cada cop estan més afectats per aquesta conjuntura, tenen més necessitats i en alguns casos no tenen accés ni tan sols a un plat de menjar o a una dutxa. Per això Creu Roja Sabadell ha posat en marxa nous serveis d'assistència social preparats per oferir allò més bàsic als més perjudicats per la crisi. Se'ls ofereix roba neta, un lloc on passar la nit i fins i tot un servei per orientar aquestes persones a trobar feina. Aquests serveis mai s'havien ofert des d'aquesta entitat, però ara tenen molts seguidors. És tot des de Sabadell.
Espai Vital.
I em diuen que avui la cosa de la cuina va de ministres. Sí, no, Teresa?
I tant, són peus de ministre.
Peus de ministre, peus de porc.
Peus de porc.
Peus de porc
a la catalana.
A la catalana. Què passa, que uns peus són amb barretina i altres no? O com va
segurament
això?
No, perquè la salsa que porta són més cosa catalana.
Ah-ha.
Perquè si és cosa en castellà,
sí,
hi posen picant. Mm. I aquí a Catalunya no hi posem tan picant.
Molt bé, així doncs, els ingredients dels peus de porc a la catalana són...
Quatre peus de porc.
Quatre peus de porc, sí.
Dues cebes.
Mm-hmm. Dues cebes.
Quatre tomàquets.
Quatre tomàquets, tu apunta, Freddy. Apunta.
Quatre tomàquets. Sí.
Dos dents d'all.
Dos dents d'all.
Farigola.
Farigola?
Una fulla de llaurer, sí, això és per bullir, tu de calles. Quatre claus... d'espècies, ja no et pensis.
Anava a dir, claus a casa en tinc, que vam posar sí, una fusta a la paret i encara en
no, maco, no.
No, claus.
Farina.
Farina?
Sí, farina. I després una bossa de moixernons, que sí, són uns bolets allò secs, es posen en remull i donen molt bon gust aquest suquet.
Això és obligatori?
Si no, no és això, podeu posar una llauna de xampinyons, si voleu.
Ja està. T'agraden els xampinyons, a tu?
Més que els bolets.
Però si és un bolet, el xampinyó.
Però sí, el xampinyó...
Jo agafo una altra cosa i ja la posaré.
Bueno, però són uns bolets secs, petitons, que són per donar bon gust, home.
Si no, la parto. Si no, la parto.
Que semblen camagrocs.
Això mateix.
Semblen camagrocs.
Sí, senyor.
Veus? Jo soc boletaire. Va, preparació.
Preparació. Bullim els peus, allò que demaneu a la tocineria, que us els parteixin per la meitat i de cada mig tros us en vagin dos més.
Molt
a trossos, si us n'hi ha més bé. Els bulliu, allà que l'aigua de bullir, i poseu una ceba i claveu els claus allà dintre. Mm-hmm. I poseu la fulla de llorer i la farigola. allà dintre toca bullir.
Uh-huh.
I quan veieu que ja estan tous, ja els podeu escórrer, l'aigua la guardeu, aquella aigua.
Molt bé, molt bé.
Quan els tingueu ja els peus secs, els passeu per farina i els fregiu.
Uh-huh.
Aquell oli de fre... Això sí, tapeu la paella que no us esquitxa, perquè es poden esquitxar, perquè s'han d'esquitxar. Quan ho tingueu ros de tots els cantons, ho aparteu amb un plat. Allà hi fregiu la ceba que heu guardat, una ceba, i a més també podeu fregir, si voleu, la ceba que heu posat allà dintre també, i l'all.
Uh-huh.
Ho fregiu.
Uh-huh.
I com tingueu la ceba fregida, allò roseta, i poseu els tomàquets a fregir. Després agafeu l'aigua que heu guardat, allò una mica, sí, la poseu en un mini pímer, i allà hi poseu l'all que heu quedat, les ametlles i avellanes, que potser no havia de dir això.
Uh-huh.
Ametlles i avellanes i pa. I una llesqueta de pa fregit.
Aquí has fet un fallo, Teresa?
Sí, sí, no m'hi han recordat. Per al no veure-hi bé, doncs, esclar.
Bé.
El passem pel mini pímer,
sí,
i ho tirem allà aquell sofregit que hem fet.
Uh-huh.
I ho tirem allà i posem els peus allà, que vagin fent el xup-xup. I tirem més líquid, i proveu que si falta sal, proveu de sal.
Molt
bé. I tireu també escorreguts aquells bolets que heu posat en remull, o si voleu xampinyons de la llauna, mm-hmm, ho poseu. Jo, com que mira, va més bé...
Un moixernó?
Un moixernó,
pues
sí.
Moixernons.
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 Moixernons, sí.
Molt bé.
Els poseu allà, els traieu el suc i els tireu allà. I que vagi fent el xup-xup allò, doncs mira, potser haurà de fer mitja hora de xup-xup, i tindreu un plat exquisit de peus de príncep.
Però tu sabies que vendria avui, tu, Teresa?
No, jo no ho sabia.
No ho sabia.
Com has fet carn? Pues, has fet carn?
Ah. Dic, fet carn. Oh, és que vaig donar peix la setmana passada.
I com pues, sap clar, que no m'agrada el bacallà...
Doncs pues avui he donat peus de porc.
Au, ja està.
I la setmana que ve ja tinc una cosa que m'ha dit que em farà la meva filla per l'ordenador.
Què dius ara?
Sí.
Avança'ns-ho. Què faràs?
Patates en sípia, o sípia en patates.
Ah, molt bona pinta, això.
Això té bona pinta, sí, senyor.
Oi que sí, jo també em menjaria ara mateix.
Molt bé, doncs, després d'unes eleccions que han estat marcades... tant aquí a Ripollet, com a Barberà, com a Montcada, com a Sabadell, com a Santa Perpètua, nosaltres l'Espai Vital continua. I, de fet, fins aquí arriba el programa d'avui. Teresa de Viu, Alfredo Ángel Cano, Jordi Puy i Xavi Casas. La setmana vinent
i tornem.
Marxem amb Juan Perro.
Molt bé.
Vale? La xarla del pescado.
Ay, lo que va murmurando, muchacho, tu enamorada, que se te escapa la vida tirado sin hacer nada, que fuiste un día a pescar y se te olvidó la caña. ¿Cómo te van a picar? Sin caña fuiste a pescar y te quedaste colgado mirando el agua pasar. Siempre he estado yo del lado del pescado, que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado. Será porque siempre he estado yo del lado del pescado, que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado. Y le hace un guiño a su novia que se pone colorada mientras sigue golpeando la colada. Ay, lo que va murmurando, muchacho, tu enamorada, que se te escapa la vida tirado sin hacer nada,
fuiste un día a pescar y se te olvidó la caña. ¿Cómo te van a picar? Sin caña fuiste a pescar y te quedaste colgado mirando el agua pasar. Responde, malhumorado, será porque siempre he estado yo del lado del pescado, que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado. Será porque siempre he estado yo del lado del pescado, que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado. Será porque siempre he estado yo del lado del pescado, que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado. Será porque siempre he estado del lado del pescado, nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado. Y le hace un guiño a su novia, que se pone colorada, mientras sigue golpeando la cola.